Ostres de músic, amb Josep Maria Soler i Sabaté.
Hola, bona tarda. Avui hauríem de començar d'una forma diferent de sempre, eh? Tant l'Eduard Moreno com el Ramon Bernil ens hauríem de dir a les 3 i 8 minuts, ara, sí, 8 minuts, 9, 9 minuts, ens hauríem gairebé de començar a dir entra el senyor Teodor Garriga. Bona tarda.
Ah, bona tarda.
El Teodor Garriga és de les persones que més ràdio ha fet a la història de Catalunya. És dels fundadors, és de les persones que has retransmès tants fets històrics importants, Teodor, que ja no sap què dir sobre tu. De tot el que has retransmès, què és el que t'ha fet més il·lusió?
Oh, hi ha moltes coses que m'han fet il·lusió.
La República Catalana?
Sí, la República Catalana.
Et va fer il·lusió?
És una de les coses que... Però una de les coses que em va fer molta il·lusió va ser poder fer la primera retransmissió des del Parlament de Catalunya a la primera legislatura, la primera durant la República.
O sigui, va retransmetre com locutor de Ràdio Associació de Catalunya.
Allò va ser una de les satisfaccions que tinc en la meva vida professional d'haver fet aquella retransmissió.
I personal, perquè...
I personal, naturalment, sí.
És a dir, era la recuperació del Parlament i tu podies retransmetre...
No, la recuperació no, era l'inici, era la primera sessió del Parlament.
Sí, després de segles de no tenir...
Que, per cert, quan després, uns anys després, també vaig fer la retransmissió del segon Parlament en què va assistir-hi el Tarradellas.
Tu et refereixes als del 80,
segon,
ja?
Sí, el del 80. Però en la diferència entre el 80 i el del 32, em penso que era el nostre.
El 31. El
31. És que quan va arribar el Macià per tal de fer la inauguració del Parlament, el que li van presentar les armes van ser l'exèrcit espanyol en aquell moment de la República, eh? Després va ser els Mossos d'Esquadra, perquè els Suárez no li hagués permès que fos l'exèrcit espanyol que presentés armes en el president de la Generalitat.
Però la proclamació de la República Catalana ja la va fer també un oficial que era català,
sí,
un mallorquí.
Sí, mallorquí.
Mallorquí. I la va fer en català.
En què voleu dir? En el cas de Pérez Farràs, no?
No. Era...
Hi havia López Ochoa.
No, era un oficial que sembla que era capità. I era mallorquí, i es deia Camproví.
Camproví, sí. Així, o sigui que també t'ho ha explicat, això.
No, jo ho sé per altres d'allò. A mi em fa una cosa avui tenir aquí aquest home.
El Teodor Garriga.
Em fa quasi vergonya actuar amb micròfon. Jo quasi em callaré, perquè això és una eminència històrica, perquè és la joia de tenir-lo avui.
Perquè sóc vell.
No, home, no, perquè ets vell no, perquè ets jove, a més.
Sí.
Escolta, perquè tens història,
sí,
ets un arxiu històric, tu.
En quin any va retornar de l'exili, Teodor?
El 64.
El 64.
Bé,
però... I llavors ens agafaves a jovenets com a mi i ens il·lustraves sobre el que era el país abans de les guerres, no?
El que passa és que tenim la gran sort que hi ha hagut molta gent que s'ha interessat en aquesta història de Catalunya contemporània que ha quedat estroncada com arribar al franquisme, i com tu i el Benet i molts d'altres, suposo que recuperareu tota aquesta història d'una colla de gent que ja ens n'estem anant. Té, en aquest moment estem enterrant en Josep Mainart i Pons.
Sí.
En Josep Mainart i Pons, que tenia 97 anys, va ser l'home que, junt amb el Santiago Marco, varen fer la decoració i la construcció del Parlament de Catalunya, tal com està. Ara l'estan enterrant en aquesta hora. Va ser també el president...
Gràcies per haver vingut, que no haver trencat amb...
No, he estat, però vull dir que tots ens n'estem anant. Ja queden molt pocs d'aquella generació, li deien al Moreno abans d'entrar aquí, d'aquells que vàrem tenir de viure... El desastre de Nual, la dictadura del Primo de Rivera, la proclamació de la República,
la guerra
civil, el 6 d'octubre...
Continua.
Etcètera.
Continua. Tu vas viure...
L'exili...
A l'exili on vas anar? Teodor, on vas anar tu de l'exili?
Jo vaig estar a França.
I després de França?
Després de França, altra vegada a Catalunya. No em podia allunyar massa de França, jo. Vaig estar a França i de França vaig venir cap aquí altra vegada.
No, però tota la gent que vau passar a l'exili estàveu més o menys connectats o no?
Bé...
Aquí hi ha moltes baralles.
Sí, hi ha de més i de menys, no?
Sí, estàvem connectats per d'una manera irregular, no era una cosa organitzada.
Escolta, el Primo de Rivera diu que et va condemnar a mort per ràdio?
No, el Primo de Rivera no.
Ah, el Pepe Podellano.
És que ell hi era.
El Pepe Podellano, però que no explicaré el per què em va condenar.
Per què no?
Perquè èticament no està bé.
Li
vaig fer una mala jugada que li tornaria a fer ara.
Però està bé, la jugada que li va fer. Sí, sí, que la conti, que la conti.
No, però de condemnar mort per ràdio, això poques vegades.
Ah, sí, sí.
Això pot dir el món, eh?
Les zones serveixen també per condemnar mort.
A veure...
Ara que jo no hi vaig donar temps, va dir que em penjaria.
Tu saps què va passar.
Sí, si ho expliqué ell, ho explicaré jo.
Exactament.
Explica, ja que el Teodor Garriga no ho vol explicar, expliqueu-ho.
Teodor Garriga, si no ho expliqueu vos,
home, és que no queda massa bé.
És igual.
Ja ho explicaré jo, ja ho explicaré jo. A Ràdio Associació de Catalunya, quan va venir la guerra, ens vam trobar amb tota la secció de publicitat, que la teníem d'utilitzar d'una manera o altra, els agents de publicitat, no sabíem què fer d'aquesta gent.
Tot s'havia col·lectivitzat.
Una de les coses que es va fer va ser fer un butlletí d'informació de rereguarda, que en dèiem, és dir, escoltar amb les emissores del Franco, i, bé, doncs, i dels franquistes, i segons el que deien, vam fer un butlletí que pomposament em van dir butlletí d'informació de rereguarda. El vam donar al company, va estar molt satisfet, molt content, perquè ja ho sabeu que en aquell moment totes les coses s'organitzaven d'una manera precipitada. I després el que vaig fer jo, vaig obtindre un equip de gravar discos. Es gravaven els discos amb uns discos de cera, eren d'alumini amb una capa de cera, i que aquests discos després es tenien de reproduir amb una agulla de fusta corbada perquè no es fessin mal bé. Bé, nosaltres aleshores, des de Ràdio Associació de Catalunya, amb aquest equip, jo vaig gravar tot lo de la República i lo de l'altra banda, el que es deia des de Ràdio Salamanca. Jo tenia el Kei Podellano amb les seves xerrades
i les seves amenaces,
feia cada dia les seves amenaces, i un dia, és que no està gaire bé, el que us vaig dir, un dia se'm va ocórrer de dir, si agafes un diari i talles tres frases d'un lloc, dues d'un altre, i les enganxes amb lletra d'impremta, podràs dir unes quantitat de bestieses, que
podràs manipular.
Sí. I aleshores, però això tenia una importància enorme. En aquell moment vaig dir, bé, intentaré de fer-ho amb discos, agafant tres paraules d'aquí, quatre d'allà, cinc d'allà. Però en aquell moment no havia ni magnetòfons,
Penseu, sí, que llavors el que va ser
els magnetòfons, sí, és molt fàcil
muntatge,
ara, eh? Sí. No hi havia els magnetòfons.
Sí, però vas fer un muntatge de paraules.
Però és que una cosa molt difícil, vam passar potser tres mesos per fer això, I vam fer un discurs d'un minut, una cosa
així. I vau fer un discurs full.
Molt curt, no podíem fer...
No, però dic fals, un discurs que no vau muntar vosaltres.
Li vam fer una colla de coses que no havia dit, I clar, això no està bé, clar. No està bé, però
contra l'enemic tot és bo.
Però
és era un gran criminal, com tu saps.
Ah, sí, evidentment, I aleshores resulta que una de les persones que em va ajudar a fer això era un enginyer català, que no diré el nom, doncs, perquè la seva filla encara viu, doncs es veu que va comentar...
Només faltaria que hagués de tenir por la seva filla.
Va comentar en una reunió que havien fet això, i com que hi havia la quinta columna, aquí, algú va comunicar, doncs...
amb en Keipo.
En el Keipo, que això es havia fet a Barcelona.
Entenc que no vulgui dir el nom.
I que havia fet el Garriga. Sí. I un dia, doncs, al cap d'uns 15 dies, doncs, va dir que esto lo había hecho Teodoro Garriga Osca, y que cuando entrara en Barcelona me colgaría en medio de la plaça de Catalunya, però jo no el vaig donar temps.
Però t'havies escapat ja.
No, em vaig escapar el dia 26, el dia 25, però el 26 vaig tornar altra vegada, perquè em havia oblidat de cremar tots els papers del sindicat d'empleats d'emissores de ràdio d'Espanya, que jo no era el president. Teníem el local a la UGT, al Passeig de Gràcia. Vaig tornar per cremar-lo i després em vaig anar allà.
Em publicava una revista que es deia Catalunya Ràdio.
Home, és clar, Catalunya Ràdio.
És que hi ha molta gent, quan veu en alguna exposició, en algun museu, veu Catalunya Ràdio i diu, no existia Catalunya Ràdio, però la revista que feia a Ràdio de Catalunya es deia Catalunya Ràdio.
A l'extrem, que això vosaltres no ho sabeu, Catalunya Ràdio, en què jo vaig lluitar enormement per recuperar el patrimoni, que no vaig poder, i de Catalunya Ràdio, que era Ràdio Catalunya, Ràdio Associació de Catalunya, Ràdio Girona i Ràdio Lleida.
Això vas intentar recuperar?
Vaig intentar recuperar després.
Sí. Bueno, després de la guerra,
Acabat el franquisme.
Sí,
doncs vaig intentar recuperar
no vaig poder
després de 7 anys.
No vas poder per què?
És molt llarg
d'explicar. I molt curtet?
No, ni molt curtet, perquè...
No va trobar. Perquè va ser una transició?
No, hi era d'involucrar-hi massa gent i gent molt important. No, no, res, però ja deixem-ho estar.
La política
avui
mana.
La Generalitat
té... En aquests casos mana la... s'imposa la política. Digues.
Avui la Generalitat té Ràdio Associació de Catalunya, que no és el que nosaltres hauríem desitjat, aquella emissora que hauríem desitjat, però vaja, ja està, Ràdio Associació de Catalunya està salvada.
Home, tenim Catalunya Ràdio, que estàs tu a dins...
Catalunya Ràdio, el que la gent no sap és que la patent comercial del nom de Catalunya Ràdio,
ara,
que era la revista, està a mans i és propietat de la cooperativa Ràdio Associació de Catalunya, que existeix.
Però la ICDiu.
La cooperativa Ràdio Associació té en propietat el nom comercial de Catalunya Ràdio. És a dir que, si no ens entenguéssim un dia la cooperativa amb Catalunya Ràdio, li podíem seure el nom, cosa que no es farà mai.
Doncs aquí t'hem comprat amb un tallat, sí, només, sí. Que no has demanat res més que un tallat.
A més, aquests micròfonos...
Jo no hi tinc res que veure, només sóc el president d'honor de Catalunya Ràdio, però res més.
Escolta, quines diferències hi havia entre la ràdio d'aleshores, de la ràdio dels anys 30 fins al 36, fins al 39, si vols, i la ràdio que es fa avui dia? Perquè abans has fet un elogi al Ramon Bernils, que li deies que el seguies i tot això, deies que la persona de ràdio avui dia és més professional que vosaltres.
Sí, evidentment. Jo
però dic això ho dius per fer la rosca,
no és veritat? No, jo dic sempre, ho he repetit moltes vegades, en què els professionals de la ràdio actual,
d'ara,
són els veritables professionals, són els millors, no hi ha hagut millors professionals que els que hi ha ara a la ràdio, ni els Bobbys de Glaners, ni totes aquelles coses.
Bobby de Glaners, aquell del gos?
No, ja és. El Bobby de Glaners, si vols, te'n parlaré després, el Bobby de Glaners. El Bobby de Glaners, l'argentí,
Vols
en parlar un moment?
Sí, home, explica allò, que és molt divertit, hi ha gent que no ho sap, mira, allò.
Els gossos.
Avui
els gossos,
parlem, sí. Com diuen els francesos, d'icocalana, saps? D'una cosa a l'altra.
Sí, home, és divertit.
Sí. Mira, el Bobby de Glaners resulta que una vegada va arribar aquí una companyia de Catch-Catch-Can. Era una colla de trinxeraires que de Marsella i de Budapest i de no sé on...
Et refereixes als anys de la República, això?
Això, sí, això... no, els anys 30-31, encara
sí,
per allà.
Sí.
I van començar a fer uns companys de Catch-Catch-Can al Price. I noi... Hi havia aquesta trupa que després d'haver-se torçat les cames i mossegat les orelles, doncs després anaven a prendre cafè i l'endemà hi tornaven, doncs hi havia un locutor que s'havia emportat aquesta trupa, es portava fins i tot el locutor, i el locutor era un argentí que parlava tan de pressa que ningú l'enteria.
I un dia... Que era aquest Bobby de Glaner.
El Bobby de Glaner. I un dia em van dir, escolta, mira, això en lloc de fer-ho amb argentí, ja no amb castellà, amb argentí es feia, doncs hauries d'anar que t'expliqués les regles del joc i farem la retransmissió en català. I vaig anar i vaig conèixer el Bobby de Glaner. Era el Bobby de Glaner. Que em va explicar les regles de joc, no hi havia cap de regles de joc, allò no hi he divertit mai tant com quan vaig fer les retransmissions de Catch-Catch-Can, perquè com que no hi havia televisió podies dir el que volies, no tenia la pota agafada, l'orella és igual, diries una altra cosa i tot passava, perquè com que no hi havia televisió, esclar, tot
això no hi veia,
no s'hi veia, a l'extrem que va haver-hi a Barcelona va haver-hi un campionat del món de boxe, entre...
Però què em va dir el Bobby de Glaner, Garriga?
El Bobby de Glaner em va explicar les regles.
I allò dels perros catalans, quan ho va dir?
No, això no ho va dir.
Això és el Mari Sant Pere.
Això ho va dir en el Mari Sant Pere.
Sí.
Ara el que s'explica d'ell, un altre nec de millor, amb el Màrius Cabré,
Expliquem les dues, la del Mari Sant Pere com és?
No, Sant Pere sembla que no sé què li va dir que s'hi ladrava i ell va dir, oi, en Catalunya los bobis los perros los llamamos bobis.
I és veritat, a més.
Ara, el bo, si és que ha existit, és el d'en Màrius Cabré, el qual li va dir, home, tu eres torero, poeta, escritor, actor...
Amador, conquistador.
Lástima que seas català. I va dir, home, ¿por qué lástima? Tu hables de català sempre? Diu, sempre, jo hablo en català en mi casa, com
hasta les naves, parla allà.
Hasta les naves, el parla, saps? Ara que el Cabré parlava millor que les naves.
Sí,
l'altre dia vam sentir, no, ningú va entendre res del que deia. Doncs bé, doncs, li sembla que el Bobby de Glaner va dir, oye, tu series capaç de dir huevo en català? Diu, home, esclar que sí, ou. I lo diries de prisa, hombre, ou, ves, ja estàs ladrando, li va dir el Bobby de Glaner. I aleshores sembla que el Cabré li va dir, mira, Bobby, tu lo que quieres es bronca, i jo no quiero bronca. tú no eres capaz de decir bronca deprisa también. Dice, sí, hombre, claro que sí, bronca, cabrón. Dice, esto es lo que eres tú, esto. ¿Eh?